Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Doncs això, ho parlàvem a principis de juliol, aquests premis Vivo Challenge 2020 per potenciar les vocacions tecnològiques entre les noies a través del lleure, i es van presentar diversos projectes, uns quants d'ells, 25, van arribar a la fase final, i ves, sorpresa, el primer premi és pel projecte Automatització del Rec amb Microbit, de Robot Sitges, un treball que consisteix en millorar els sistemes de rec de la vinya a través de dispositius electrònics per evitar plagues i malalties. Aquest projecte ha destacat per ser l'únic casal que ha aconseguit tenir un públic 100% femení. Didac Marín, bon dia.
Bon dia, Joan.
I moltes felicitats, primer de tot.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Escolta, quan vam parlar tu i jo fa a principis de juliol, em deies, home, ens fa molta il·lusió haver passat el primer tall, però bé, hi ha projectes potents, t'esperaves que al final dirien, mira, el vostre és el bo?
Gens ni mica, la veritat és que gens ni mica. No m'ho esperava, perquè després d'estar amb vosaltres, a la pàgina web del Bitbot apareixien i es podien consultar i veure totes les acadèmies, centres i altres, bueno, tots els projectes que hi havia, i vaig pensar, déu-n'hi-do la gent que està posada i déu-n'hi-do la gent que participa, i no, la veritat és que no m'ho esperava gens ni mica, però ara tot just fa un parell de, no, ni un parell de setmanes, fa una setmana, vaig rebre un correu de l'organització dient-me que ahir estigués lliure al matí, perquè era un dels tres seleccionats.
És a dir, va ser rotllo Oscars, això, no?
Sí, una mica, sí, la veritat, sí, va ser, sí. Bueno, l'entrega de premis va ser de forma telemàtica, perquè per les circumstàncies no podia ser presencial, però sí, va ser el tercer premi expert, el segon premi expert i al final, clar, el primer premi expert.
Si el tercer i el segon no eren, doncs ja quedava clar.
Ja quan el tercer no va ser per mi, ja vaig pensar, bueno, això ja és fantàstic. Però ja quan el segon tampoc va ser per mi, ja vaig pensar que era fantàstic de totes les maneres, sí.
A veure, explica'ns com, fer una miqueta de recordatori, com va funcionar, per què us veu apuntant aquest concurs i com ho heu treballat des de Robot Sitges, des d'aquesta acadèmia del carrer Perpetua Socorro, per arribar fins a aquest punt.
Sí, no, bueno, apuntar-nos, Bitbot és el Departament de Polítiques Territorials, Departament de Coneixement. És una iniciativa a través de la qual intenten, bueno, fomentar tot el que és formació i activitats de lleure en l'àmbit de la programació i de les extraescolars de robòtica. Jo formo part d'aquest col·lectiu, ja havia publicat algunes iniciatives meves a nivell d'extraescolars, perquè tenen un portal web a través del qual es pot consultar activitats de tota Catalunya que tenen referència amb això, amb la robòtica, la programació i el lleure. I aquest any, doncs, van fer el primer concurs del Bitbot Challenger. Em va arribar el correu, doncs, d'informació, i vaig pensar, bueno, que seria bona opció apuntar-s'hi. Més que res perquè ja dintre de la primera fase, de tothom que... Ja havia premi directament en la primera fase. Vull dir, si t'hi apuntaves, si l'activitat, que la proposta que es presentava es portava a terme o es realitzava perquè complia els criteris que ells demanaven, doncs només pel fet de que t'aprovessin l'activitat i poder portar-la a terme ja tenia premi. Que això és el que en el seu moment, a principis de juliol, vam estar comentant aquí a la ràdio.
Correcte. Amb quina idea et vas presentar aquest premi i quan vas venir aquí a la ràdio encara no tenies l'equip sencer? Com va funcionar tot això?
La idea em va sorgir veient, bueno, tafanejant coses sempre per internet. Vaig trobar una notícia de l'IRTA en el qual informaven que l'IRTA té un projecte o està portant endavant un projecte de regadiu automatitzat amb sensors i vaig pensar que era una idea, una bona idea. Llavors vaig traslladar aquesta idea doncs, a fer-la amb un parell de testos petits amb plantetes i amb sensors més petits, amb la idea de que, clar, l'IRTA és l'IRTA, amb la idea de tota la part tecnològica, adaptar-la, poder-la fer doncs, amb alumnes de primària o de secundària, segons s'hi apuntessin. A partir d'aquí, doncs, la veritat és que vaig... bueno, hi havia una petita decisió a prendre o no. La base del concurs era fomentar les tecnologies amb les nenes i jo vaig decidir, doncs, bueno, vaig decidir poder fer-lo amb nenes 100%, o sigui que totes les participants fossin nenes 100%, i en el seu moment, quan vaig estar amb vosaltres a la ràdio, en aquell moment encara no tenia del tot decidit, però sí que vaig decidir després que ja que guanyava el premi, doncs també l'oferiria de forma gratuïta i seria gratuït pels assistents. Vaig tirar d'agenda, vaig contactar amb algunes mares que ja havien portat les seves filles a altres tallers de Nadal o d'estiu o així. La idea era fer-lo... Hi havia una franja d'edats d'entre els 8 i els 14 anys, crec recordar, i jo tenia algunes nenes que havien vingut sobre els 9 o 10 anys i vaig contactar amb algunes mares van contactar amb unes altres, i vaig aconseguir tenir un grup de quatre alumnes. De quatre alumnes tampoc podia ser més, perquè les circumstàncies eren les que eren, les mesures de seguretat havien ser les que eren, i per distància i espai propi que tinc, aquí on faig les activitats, tampoc podia tenir més alumnes, però al final vaig aconseguir doncs, convèncer a quatre alumnes, quatre famílies, de quatre nenes, de dos de 10 anys i dos de 9.
Que tenien coneixements previs, que...
Sí, havíem fet... Una en concret ja havia estat a RoboSitges, amb mi, fent altres activitats de tallers d'estiu i Nadal, i les altres tres, a nivell d'extraescolars d'escola, havien fet alguna cosa també de programació. Sí, la veritat és que ja tenien coneixements previs i havien fet coses, sí.
Això entenc que també va fer més fàcil el desenvolupament del projecte.
Sí, va ser... El projecte estava dividit en dues parts. Va ser un projecte de 20 hores en total de classes. Jo havia dividit més o menys el projecte en dues parts. 10 hores, la part més teòrica, on els hi ensenyava o pretenia ensenyar-los conceptes de programació de la petita computadora aquesta, que és la Microbit, i dels sensors que utilitzaríem. I la segona part de 10 hores, on podríem fer doncs, la part més pràctica de tot el muntatge dels sensors i tota fins a arribar al projecte final. I la veritat és que la primera part, per dir-ho així, va ser... Bueno, no vaig haver de començar de zero en programació. Vam poder fer coses més divertides i coses més profundes perquè ja tenia alguns coneixements o ja no vaig començar des de zero, amb la qual cosa va ser bastant més divertit.
Tot això ho va fer durant l'estiu?
Exactament, sí. Sí, vam, ja et dic, vam fer 20 hores, vam programar les classes, si no ho recordo malament, ara no ho recordo, el 12-13 de juliol, vam començar de dilluns a divendres i en fèiem horari de dues hores cada dia, vam fer dues hores cada dia. Algun dia vam saltar perquè alguna de les nenes no tenia calendari i havia de fer coses i durant dues setmanes i un parell de dissabtes al matí doncs vam complir les 20 hores de formació i vam acabar fent l'activitat i l'últim dia, l'últim dissabte que vam fer la prova, vam convidar els pares, de les pares que vinguessin a l'aula i les nenes van fer la demostració en viu en directe, els van explicar primer, vam fer un vídeo, van explicar primer tot el muntatge i després els hi van fer la prova en viu en directe de com funcionava el sistema automatitzat de REC.
Ho van saber, sota el teu guiatge, però ho van saber fer elles soles? És a dir, quin és el grau de complexitat d'aquest projecte pensat per nens o nenes, en aquest cas, d'aquesta franja d'edat, d'entre 9, 10, 11 anys?
Sí, no. El projecte en si mateix no té una complexitat molt alta. Es tracta hi ha un petit ordinador al qual se li connecta un sensor abans de, el sensor és un sensor que mesura la humitat. Abans d'això, la part aquesta més teòrica que et deia, vam treballar amb sensors de so, amb sensors de temperatura, amb diferents tipus de sensors, perquè elles veiessin i entenguessin la utilitat d'un sensor. Vam fer pràctiques d'encendre i apagar llums de forma automàtica, vam prendre la temperatura i vam fer que un petit ventilador s'engegués o no s'engegués, segons la temperatura si era més alta o més baixa. La idea de sensors estava assumida. I a partir d'aquí també vam treballar amb altres conceptes, perquè l'altra part, així més complicadeta, era fer funcionar el petit motor que bombeja l'aigua. Però en si mateix la complexitat d'un sensor, un motor i un petit ordinador que controla tot, és, ara podríem dir que és de primeres tres escoles de robòtica per nens d'aquesta edat. Vull dir, és els kits bàsics que es poden fer servir o es poden comprar de robòtica ja incorporen tots un petit sensor i un petit motor que fa que el joc aquest sigui. I l'edat, la veritat és que era, jo penso que era l'adequada. Segurament amb nens més petits, amb alumnes, nenes més petites, podria haver sigut més complicat, i amb alumnes una miqueta més grans segurament hauríem d'haver fet doncs, l'utilització de potser dos sensors o posar-li un grau de programació més complicada. La programació en si mateixa tampoc és molt, molt complicada.
Vas fer servir pel projecte una microbit, que és aquesta targeteta o aquest petit ordinadoret que es va popularitzar al Regne Unit?
Exacte. Sí, la microbit és un petit ordinador que apareix o sorgeix a partir d'un projecte de la BBC. No sé si conjuntament amb el govern, amb l'anglès o no, o la BBC directament, bueno, ja és televisió pública, o sigui que ja tenen el recolzament, i van tenir el projecte de fer arribar la robòtica i la programació a tot un seguit o amb milers d'alumnes d'Anglaterra. A partir d'aquí, la veritat és que com a computadora petita que es pot fer moltes coses, és molt agraïda. Fins a aquell moment, està bastant de moda les que són plaques Arduino per fer coses semblants, però les plaques Arduino són més difícils de programar. Són programables ja amb llenguatge i és més difícil fer-les servir amb nanos més petits. I la microbit és el primer pas. Ara hi ha moltes, ara ja s'ha escampat bastant i hi ha plaques semblants. Però va ser el primer pas d'arribar a nanos més o menys joves. Una microbit es pot fer servir amb nanos a partir dels 7, 8, 9 anys, però sense gaire complicació, i per fer-los entendre allò, projectes que ara estan una mica de moda, que no és el robot de Lego típic que tu muntes, però tota la part allò, electrònica ja està muntada, sinó que és un altre concepte. És el concepte de que pots anar a punt dels sensors, i ara li poso el sensor, i ara li poso el motor, i ara li trec, i ara li poso diferents seccions, i amb la microbit et permet fer més joc i fer més, més invents.
Perquè la gent que no sàpiga de què estem parlant, per una banda hi ha un ordinador que és el que li envia les ordres, i per una altra banda hi ha aquesta plaqueta, aquesta targeta, que no és més gran que una targeta de crèdit, oi?
Sí, la mateixa mida.
Que és la que, doncs, a la que se li poden endollar aquests sensors a través d'uns cables també com, que serien cables de corrent elèctric, oi?
I
aleshores, doncs, el que es fa i la feina que fa el programador és enviar el programa, oi? En aquesta targeta per executar una determinada acció.
Sí, el que vam fer amb les nenes va ser la microbit queda connectada amb l'ordinador programem. Llavors, així molt resumidament, la microbit tenia o té connectades un sensor d'humitat i un motoret que és una bomba d'aigua. El sensor d'humitat recull la humitat que hi ha al terra on tenim el planter, les plantes. Abans de fer això, vaig explicar a les nenes que el terra, pel terra pot passar electricitat o és conductor, i pel terra mullat encara passa més electricitat i encara és més conductor perquè l'aigua és conductor de l'electricitat, i per tant el sensor d'humitat és capaç de fer-nos saber doncs, si la terra està seca o humida, en funció de l'electricitat que pot fer passar, si està més seca o més humida, doncs l'electricitat és més gran o més petita. Això, la microbit la podem programar perquè si el nivell d'humitat o el nivell d'electricitat que passa doncs és més gran o més petit que el percentatge que nosaltres decidim, I si això ho programem, li podem fer que automatitzi, que li enviï les ordres al motoret de la bomba d'aigua perquè dir-li, doncs ara, quan la humitat sigui més petita que el 50% o que el 30%, o depèn, això depèn del test i de la terra que tinguem, doncs fes engegar la bomba d'aigua i fes que la bomba d'aigua doncs tregui aigua d'un dipòsit, en aquest cas era un got gran, el dipòsit, tregui l'aigua i regui la planta. Bueno, que la regui molt poc a poc, perquè tampoc és qüestió de tirar molta aigua a l'hora, i com que es reguem molt poc a poc, el sensor detecta que l'aigua ja va humitejant la terra, doncs arriba el moment que la humitat del test on estan treballant puja, i llavors el mateix sensor envia l'ordre o fa que la microhumitat envia l'ordre de dir al motor, vale, ja no cal que treguis més aigua, que ja tenim prou humitat.
El concepte és fàcil d'entendre, una altra cosa és executar-lo i en el, té un punt de complexitat, encara que la cosa sembli molt simple. Després podem posar tots els paràmetres que vulguem, si plou i si neva i si el que vulguin, però vas tenir l'oportunitat de veure també altres projectes, si altres projectes havien també utilitzat aquest sistema, el sistema de la microbit, o se'n van anar més allò que esmentaves abans, cap als Legos, o...
Sí, però la veritat és que hi havia projectes de tota mena, eh? Hi havia projectes de tota mena. Hi havia projectes, fins i tot hi havia projectes telemàtics, hi havia projectes de programació pura i dura, per dir-ho així, perquè també hi havia l'opció de que no fos presencial, sinó que fos via telemàtica. Hi havia alguns projectes que eren telemàtics i d'altres projectes, hi havia projectes de construcció, més de construcció que ara està de moda, més makers, per dir-ho així, amb el qual els nanos, bueno, fèiem servir o podíem utilitzar, bueno, doncs impressores 3D i així. La veritat és que el ventall de projectes era bastant ampli. Hi havia projectes, jo diria que no te ho sabia de memòria, algun projecte també feia servir la microbit, però jo diria que els que també podien fer servir la microbit eren més projectes a nivell una mica més teòrics de programació, però més teòrics. Però tampoc m'ho facis, perquè t'estic dient de memòria, i ho vaig mirar fa temps i ara no m'ho facis. No m'agradaria ficar la pota, m'han dit sí que no, però sí que... Però el ventall de projectes sí que puc dir que era bastant gran.
L'objectiu d'aquesta iniciativa de la Generalitat bàsicament és promoure la incorporació de la dona, o en aquest cas de les nenes, en aquest món de la robòtica. Per la teva experiència, fins a dia d'avui els interessats en aquest camp continuen sent més els nens que les nenes?
Sí, a veure, puc dir que aquest any ha canviat, per això.
Sí?
Ara, sí. I penso que ara que té a veure, ara t'ho intento explicar una mica, que té a veure ara fet el taller, però sí, normalment en números rodons, jo diria que he tingut sempre sobre el 30% de nenes apuntat als tallers o extraescolars. Això vol dir que el 70% normalment han sigut nens. I aquest any, malgrat que ha baixat el nombre de nens que estan fent extraescolars, per les circumstàncies suposo que tots plegats coneixem, el que sí que ha passat és que a dia d'avui tinc més del 50% de nenes. O sigui, a dia d'avui tots els alumnes i alumnes que estan venint a les extraescolars aquí a Los Sitges, des que quan començar l'escola, tots els que més del 50% són nenes. I segurament d'aquestes nenes, crec que hi penso, no s'hi he preguntat directament, però segurament el petit boca a boca que poguessin haver fet les quatre nenes que van venir durant l'estiu han fet que doncs, amigues, amb les mares, els pares o així, doncs, també poguessin escampar la veu de les activitats que fem i animar una mica més.
Anava a dir, nenes tiren nenes. Això és,
sí.
és una evidència, sí. Com nens tiren nens.
Exacte. Sí.
Digues.
No, i això, bueno, i fins i tot, no, volia dir que d'aquestes quatre que van fer el taller, dues en concret estan fent ara extraescolars, també han continuat.
Ara esmentaves, clar, la situació de la pandèmia. Tu portes una acadèmia de robòtica al barri del Poble Sec, que en si ja és una acadèmia petita. Com les acadèmies, els llocs que feu aquestes activitats per fora l'escola, adreçades a un determinat públic, en aquest cas un públic infantil, esteu vivint aquest desastre col·lectiu que representa el Covid per tothom?
Ara mateix bé. ara mateix bé, uh-huh. En comparació al mes de març, que vam haver de tancar totalment, clar. No, nosaltres l'acadèmia, si tothom. Vam tancar el mes de març. Jo no vaig poder reprendre les activitats fins al juliol. Vaig intentar fer algun taller, alguna taller d'estiu. I sí que em pensava que seria més fotut, si m'ho deixes dir així, uh-huh. Però prou bé, vaig aconseguir poder tenir allò tot l'estiu ocupat. No tot l'estiu ocupat, va haver setmanes que només tenia un alumne, però al principi vaig tenir tot l'estiu ocupat. Ha anat fent, on ha sigut, un petit degoteig. Les pròpies famílies t'ho feien saber, t'ho explicaven, la certa por. I fins i tot jo diria que en algun moment, fins i tot els nens se'ls notava al principi de tot, els nens a certa por, els propis nens, tothom. Vam estar uns quants mesos tancats a casa i el sortir de casa va ser a poc a poc. En quant a activitats així, va ser a poc a poc. L'estiu, ja et dic, vaig anar fent, amb pocs nens, però sí que jo diria, alguna setmana vaig estar sense fer res, però com a mínim, totes les setmanes va ser com a mínim un alumne. I ara, al començament de les activitats, sí que, clar, ha hagut un canvi radical, vull dir, començar l'escola. El començament d'escola sí que ha fet que, com a mínim, tot es normalitzés una mica més, perquè l'escola ja s'ha posat en funcionament. Sí que és veritat que hi ha escoles que les activitats d'escoles les han posat en funcionament i altres no. Hi ha activitats que no estan en funcionament. Però, en comparació a l'octubre de l'any passat, estic, per dir-ho així, al 50%. Estic al 50% de matrícula de la que tenia l'any passat. Però segurament tampoc la puc assumir ara. Ha canviat de diferència. Si abans tenia 4 nens o podia tenir espai per tenir 4 alumnes, 4 nens, 4 nenes a l'espai on te faig les classes, ara només en tinc 2. En tinc 2. I, desinfectem, netegem a cada canvi de classe. Desinfecto i netejo cada nit peces de Lego. peces de Lego. Ja és el que toca, vull dir, ja és el que és, ja és el que toca. No ens queixarem més enllà de la queixa que pot tenir tothom amb el seu espai de treball. I com a mínim podria dir-te que encara tinc la sort d'estar obert. Uh-huh. O que tinc la sort que no m'han fet tancar.
D'acord, és a dir que malgrat aquesta reducció en el nombre d'assistents, aquesta reducció en la matrícula, aquesta reducció també ve una miqueta obligada per la normativa sanitària i permet, tal i com ho estem entenent, mantenir l'activitat, que és l'important, com a mínim aguantar-la.
Sí, jo penso que va molt lligada, jo penso que va molt lligada a que les escoles funcionin. És una activitat extraescolar, no deixes una activitat escolar, i segurament sí. Jo diria que mentre les escoles funcionin amb certa normalitat, vol dir que les escoles no tinguin molts grups confinats o alguna escola concreta no tinguin molts grups confinats, les activitats, la meva o altres activitats, més o menys funcionaran. Per exemple, jo no m'he vist afectat, sé que, per exemple, la meva activitat sempre ha sigut de tardes, jo les activitats sempre s'han fet de tardes a partir de que els nanos surten de l'escola. Per exemple, sí que sé que altres tipus d'acadèmies, per exemple, d'idiomes o així, estan més afectades perquè feien activitats de migdia, aprofitant les hores aquelles que els nens mengen o estan al menjador. Llavors, ara és com més complicat, o sigui que hi ha escoles que estan complicant una mica més que els nens puguin sortir de l'escola a l'hora del menjador i tornar a l'escola, per la pròpia... les pròpies mesures de seguretat que totes les escoles estan intentant complir i portar endavant.
Uh-huh. I ara què? Amb el premi? El premi hem llegit, és un primer premi de 4.000 euros.
Sí.
Anava a dir que està bé, que s'ha treballat i això permet tenir un cert optimisme davant del futur?
Sí, ja m'han dit que no m'ho gasti tot en robots. No t'ho gastis tot en robots, no, però, home, sí, ara ja, sempre donant-li voltes a què podries fer de més. La veritat és que sí, la veritat és que sempre faria això, faria una volta, però, clar, no, no és econòmic, per dir-ho així. Tots els kits de robòtica, totes les estructures, tots aquests mecanismes no són econòmics. Sí, a veure, idees, unes quantes idees de fer coses noves ja existien, uh-huh. I segurament, doncs, ara, de cara al Nadal, no, perquè queda molt a prop, però segurament de cara a tallers de Setmana Santa o a tallers d'estiu l'any que ve, doncs, novetats en quant a nous materials amb els quals fer robòtica, segur que apareixeran, segur.
En aquest sentit, clar, probablement els clients, és a dir, els alumnes que vagin venint habitualment a una acadèmia com la teva, doncs agrairan també tenir novetats, tenir peces noves, per entendre's,
sí,
per
sí,
poder,
sí,
entre cometes,
sí,
jugar, que és aprendre, però,
sí,
però
sí,
jugar
no,
també.
No. Sí, no tant, sí, sí. Mira, ara, l'última, que aquesta ja... ja estava previst, per això m'han dit que no m'ho gastit tot en robots, uh-huh. Però pel fet d'haver fet la primera fase, sense comptar amb els 4.000 euros que arribaran, que no han arribat, però que arribaran, però ja havia fet una inversió, ara ja de petit sempre m'havien agradat allò, els trens i així, m'havia tingut un tren de, ja tinc un, bueno, he afegit a les activitats un tren d'aquests de Lego, però dels nous, que són programables. Llavors, ara, bueno, segurament durant aquest temps fins a Nadal i a Nadal, segurament tindrem una petita ciutat amb un tren que intentarem, bueno, el projecte, heu sentit parlar de les Smart Cities, uh-huh. Doncs segurament el projecte, a partir d'aquesta maqueta de Legos que és programable amb el tren, segurament intentarem muntar una petita Smart City amb més sensors i amb més programació.
Doncs una de les idees que també es pot tirar endavant. Es poden fer tantes coses, hi ha tanta
sí, sí.
Oi que sí? Hi ha tanta cosa xula al mercat que
sí, sí,
al final
sí, sí.
No te l'acabes.
Sí, sí.
Bé, doncs aquesta petita però amb activitat acadèmia, Robot Sitges, que com dèiem està al carrer Perpètua Socorro i que... doncs ha guanyat, fins i tot per sorpresa del propi Dida, com ens reconeixia, i ens ho deia el Juliol, es veig molt complicat, hi ha gent molt potent, doncs bé, doncs malgrat que hi hagi gent potent, doncs probablement també s'ha valorat aquest projecte d'aquest rec amb una microbit, i sobretot el que ens diu també la nota de premsa que va fer arribar i també la Generalitat, l'únic casal que va aconseguir tenir un públic 100% femení. Això també, doncs, Didac, també us ho han valorat, eh?
Sí, bueno, el premi me'l va lliurar, encara que telemàticament, me'l va lliurar el conseller. Uh-huh. I, bueno, va destacar dos punts. Un punt a destacar que va fer va ser aquest, el fet de que el 100% eren nenes, i l'altre punt que també destacava va ser que acabés oferint de forma gratuïta el taller. Uh-huh. Tenint en compte, a veure, que ja ho vaig fer amb aquesta idea, vull dir, si les bases del concurs deien que era important fomentar, doncs, que les nenes entressin o entrin o arribin al món tecnològic, doncs, vaig considerar que era important que el 100% fossin nenes i que ja que tenia un premi, doncs, mira, invertia el premi en no cobrar el cert cost del taller.
Anava a dir que et presentaràs a més premis després d'aquesta experiència?
Sí, home, sí. No, a veure, sí, no, perquè tampoc creguis... No, segurament l'any que ve, si la segona edició em presentaré el mateix, el que no sé si em presentaré a més, no hi ha tants, n'hi ha més així, eh? No, a veure, els més famosos n'hi ha més premis, i els més famosos sempre han sigut els lligats al món del Lego. Hi ha premis lligats al món de tot el que és el Lego educatiu, que sí que són famosos. Fa 3 anys vaig estar amb un grup de 3 nens, vam anar, sí que vaig estar una vegada, però aquests, a veure, necessites una estructura més gran en quant a que, bueno, que són, bueno, més grans. Necessites no pots anar amb 1 o 2 nens o 4, necessites anar amb més nens o nenes. I també t'he de dir que els de Lego piquen, vull dir, no és presentar-te un premi i ja està, sinó que és fer una inversió important, només pel fet de participar, i llavors aquest és una mica més complicat. Però bueno, n'hi ha diferents, eh? Hi ha altres de, en plan makers i així, de, per exemple, hi ha un altre de, a nivell de Catalunya, que també són famosos, però bueno, sí, en la mesura del possible, a veure, per dir-ho així, aquest era molt senzill en quant a presentar-se, perquè era presentar una proposta i després realitzar-la. I la proposta, bueno, cadascú presentava la proposta que volia. Sí que la diferència és que la resta de premis que n'hi ha, les propostes te les donen. O sigui, et diuen aquestes són les bases i els robots han de fer això i l'altre, i per aquí i per allà, i llavors tu t'has d'adequar a la proposta que et fan. És la gran diferència, però sí, fins i tot ja ara amb això de la microbit, doncs estic mirant, n'hi ha algunes opcions de premis fora, vull dir, fora és Anglaterra, n'hi ha opcions i por ahí, i sí, per presentar-se, que no quedi.
Exacte, presentar és presentar-se. Doncs com dèiem, Didac Marín, moltíssimes felicitats per aquest premi, per aquest reconeixement a aquesta tasca en un moment difícil per tothom i també per les acadèmies.
Doncs, escolta, moltes gràcies i a vosaltres pel recolzament al principi, per poder venir en aquell moment a la ràdio i explicar el que fèiem, i moltes gràcies ara també per poder explicar el que hem fet i estar-hi aquí present a la ràdio amb vosaltres.
Doncs el que hem dit, molta sort i fins aviat.
Moltes gràcies, Joan. Una abraçada.